Com que avui dediqueu el programa a les joies, he pensat que podríem parlar una mica de les joies que lluïen en una de les civilitzacions més misterioses i captivadores de tota la història de la humanitat. Em refereixo a l'antic Egipte. Perquè heu de saber que els egipcis i les egípcies eren molt presumits, ja que donaven un extraordinari valor a l'ornamentació personal. En aquest sentit, s'han trobat collarets, braçalets, arracades i turmelleres, a més d'altres peces importants. Sembla ser que a l'antic Egipte, enjoiar-se no era només una qüestió estètica, que també ho era, no ens enganyem, sinó que, a més d'això, tenia altres significats que anirem esbrinant. Fa ja un temps, el Museu Egipci de Barcelona va muntar una exposició interessantíssima sobre les joies de l'antic Egipte. Parlarem amb el senyor Luis Manuel González, egiptòleg i conservador d'aquest Museu Egipci de Barcelona, que molt amablement ens ha dedicat uns minuts del seu temps.
Sí, de fet, eren pocs que tenien accés a aquests elements luxosos. Quan es representen personatges de la part més baixa de la piràmide social, ni tan sols així es representen en joies. Ens apareixen allà amb els braços nus i amb els pits completament nus, sense cap a valor ni atribut. Més que joies, en principi serien, parlaríem d'elements. Per exemple, màscares com la de Tutankamon, encara ser una tenir, més que ser una joia, és un element religiós, és un element que ha de propiciar la recuperació del seu rostre i el manteniment del seu rostre durant tota l'eternitat. Feta amb aquest material, amb or i amb incrustacions de pedres precioses, únicament era el faraó el que podia tenir accés a aquests materials. De fet, màscares portava tothom, però hi ha una diferenciació i una gradació del material en funció de la categoria del personatge.
Existeixen certes curiositats, com per exemple una pintura funerària que representa a la reina Etefere II, filla del faraó Keops, representada amb un casquet d'or al cap. Per altra banda, s'han trobat braçalets de plata d'aquesta reina on hi figuren unes papallones de colors fetes amb pasta vidriada. D'entrada, podríem pensar que li agradaven molt les papallones, però també ens fa pensar en la utilitat que els egipcis donaven a les joies. A més de símbol de poder i estatus, tenien un significat màgic de protecció i simbòlic. I ja sabem que els egipcis estaven molt preocupats per l'altra vida, pel més enllà. Prova d'això són els nombrosos amulets trobats en materials nobles o els famosos escarabats o escarabeus.
Cadascú dels animals assoleix una simbologia pròpia derivada normalment del comportament i que van observar els egipcis amb aquests animals. És el cas de l'escarabat, que l'escarabat, com les seves cries neixien d'una bola de fang i d'excrement i de fems que feia l'escarabat, doncs van associar l'escarabat amb el símbol del renaixement, de la capacitat de crear vida, i a la vegada associat també aquesta bola amb el sol. Per tant, el portador d'un escarabat portava a sobre un element que evocava l'element de la vida per excel·lència, que és el sol. Un rayo de sol.
Parlem ara d'una de les reines més subjugadores de l'Egipte faraònic, la reina Nefertiti. Per això haurem d'anar al segle XIX, a l'any 1898, a la Vall dels Reis, i més concretament a la tomba d'Amenofis II, coneguda com la KB-35. Allí es va trobar l'enigmàtica mòmia d'una dona jove que, malgrat els més de 3.000 anys passats de la seva mort i que el seu rostre estés en part destrossat per un cop realitzat post-mortem, era d'una bellesa exquisida. Aquesta mòmia va ser catalogada amb el número 61.072 i no se li va donar cap importància fins que fa uns 4 o 5 anys l'eminent egiptòloga britànica Joan Fletcher va fer públics uns resultats dels seus estudis en aquesta tomba i, segons es desprèn dels seus anàlisis, les restes embalsamades d'aquesta jove corresponen a la reina Nefertiti. Però no acaba aquí la cosa. Fletcher es va guiar també per l'empremta que havien deixat certes joies en el cadàver. La doble perforació del lòbul de les orelles que indicava que havia portat arracades. Joan Fletcher va descobrir que només hi havia dues possibles candidates capaces d'haver lluït aquestes perforacions, Nefertiti i una de les seves filles.
Sí, no, de fet, de les classes nobles en estàtues, representacions parietals i altres documents gràfics, sí, s'ha pogut veure que portaven arracades, i en principi sembla que fa al·lusió a que portava dues en cada lòbul. No sé si això ja és tan comú. De tota manera, sempre està bé comptar doncs, amb aquests elements que poden arribar doncs, a assolir conclusions i resoldre doncs, determinades incògnites o enigmes de, que tant ens preocupen i tant ens criden l'atenció com resoldre la identificació d'un dels personatges més importants de la història de l'antic Egipte, com Nefertiti.
Segur que la majoria que m'escolteu us sentiu atrets per aquesta civilització tan antiga, misteriosa, enigmàtica i apassionant. Si voleu saber quelcom més sobre aquella extraordinària cultura, podeu anar a fer un tomb per aquest Museu Egipci de Barcelona. Segur que us ho passareu d'allò més bé. Ah, ja per acabar, sobretot no ens deixéssim l'adreça.
L'adreça és el carrer València, d'aquí a Barcelona, 284. És la casa de tot el que vulgui conèixer, vulgui aprendre i vulgui tenir un contacte amb l'antiga civilització faraònica. Ara, de moment, a part de la col·lecció permanent, s'ha de dir que tenim en prorrogat l'exposició de sarcòfags de l'antic Egipte, una exposició preciosa integrada per peces del Museu Egipci de Turí, fins al final d'any pràcticament, i a la primera planta es pot veure també, tenim penjada la nostra clàssica exposició sobre el descobriment de la tomba de Tutankamon, amb una mostra fotogràfica en la qual, entre altres coses, podem veure moltes joies i molt d'aquest or al que feia referència abans.
Bé, espero que us hagi interessat aquesta petita pinzellada que per uns minuts ens ha endinsat en el món de l'antic Egipte. Fins la propera. Walk like an Egyptian.
Walk like an Egyptian. Geografia humana.